Doctor, en primer lloc, quina és la principal conclusió d'aquest estudi, que crec que és la més gran que s'ha fet mai sobre la TDAH?
Efectivament, la conclusió més important és que hem trobat clarament que les persones que pateixen TDAH tenen alteracions en determinades estructures que diem subcorticals, perquè estan en l'interior del cervell, que en concret són el nucli accumbens, l'amígdala, l'hipocamp, el putamen i el caudar. Hem trobat una diferència molt marcada respecte a les persones que no tenen TDAH. Hi ha una reducció en el tamany d'aquestes estructures. I, a més, com l'estudi, com dèiem abans, és el més gran que s'ha publicat fins a l'edat actual, engloba més de 3.000, són 3.242 persones, però té un altre aspecte molt important, inclou nens des de 4 anys fins persones adultes amb 63 anys amb TDAH. I el que ens ha permès veure és com existeix un retard en la maduració d'aquestes àrees en el cervell. Les persones que tenen TDAH tenen un retard en la maduració d'aquestes estructures que pot arribar entre 3 i 5 anys de retard. Això també ens permet entendre millor el trastorn. L'estudi clarament posa de manifest que el TDAH és un trastorn del cervell. Hi ha estructures que no estan funcionant correctament i que són més petites. D'acord? L'altre, aquest retard de la maduració. Per què les persones amb TDAH no assoleixen doncs, la conducta de control de la seva hiperactivitat, la inestabilitat emocional que tenen al llarg del temps, la inatenció, doncs, precisament perquè aquestes estructures estan alterades, segurament.
El fet de que es conclogui que el cervell és més petit i que s'hagi vist el tema de la moderació pot suposar que en un futur el TDAH es pugui diagnosticar mitjançant alguna cosa més concreta que no pas un diagnòstic clínic fins ara?
Jo haig de dir que els diagnòstics clínics tenen una fiabilitat i una validesa molt elevada, sempre que la persona que faci el diagnòstic estigui correctament entrenada. Però certament, en tota la salut mental i en tota la psiquiatria, necessitem disposar d'eines complementàries. Això està arribant a hores d'ara. Hi ha treballs molt interessants a Atlanta amb el tema de l'autisme, en el qual es pot fer un diagnòstic a les edats primerenques i fins i tot amb el TDAH existeixen treballs utilitzant dades de neuroimatge, de ressonància magnètica, amb la metodologia del machine learning, en el qual estem veient com es pot diferenciar correctament entre tenir TDAH i no tenir TDAH. Aquest, sens dubte, serà el futur i aquest estudi posa també les bases, diguem-ne, aquests treballs que vindran més endavant, sens dubte.
Això ho comentava perquè aquestes veus que a vegades surten que diuen el TDAH no existeix.
Clarament, el primer que se'm ve al cap és que totes aquestes, afortunadament, poques persones que diuen això, però que certament fan força soroll a nivell d'internet o dels mitjans, probablement en algun moment haurien de demanar disculpes a moltes famílies que pateixen aquesta manca de comprensió. Quan una família diu que té dificultats per l'educació en el sentit acadèmic, el dia a dia amb el seu fill, i algú des d'un mitjà o algú per, probablement amb la finalitat d'intentar vendre un llibre i de tenir protagonisme, diu que això és una mentida o que això és una invenció o que això és tot un contuberni, no?, al voltant del trastorn, probablement a hores d'ara haurien de, insisteixo, demanar disculpes a les famílies, a les que han fet molt i molt de mal. El TDAH és un trastorn del cervell, com clarament demostra aquest treball, i és difícil que algú pugui posar-li queixes en un treball amb més de 3.000 persones i amb diferents contextos socials, econòmics, etc.
Es coneix el motiu pel qual hi ha aquesta diferència en el cervell?
Això encara no ho coneixem, però sí que tenim moltes dades que ens permeten apuntar cap a diferents àmbits. Dintre d'uns pocs mesos sortirà una gran publicació amb més de 30.000 persones amb dades genètiques molt sòlides al respecte del TDAH. El TDAH és un trastorn que té una base genètica molt marcada i, com ja sabem actualment, la genètica està interaccionant amb el nostre ambient. Hi ha les qüestions de l'epigenètica i sabem que hi ha circumstàncies com ser un prematur molt extrem, que això pot condicionar o pot afavorir que hi hagi un TDAH, o fins i tot el consum de tòxics durant l'embaràs. Totes aquestes circumstàncies externes o fins i tot la contaminació ens poden perjudicar pel TDAH. Per tant, la bona notícia és sabem més del trastorn, tenim més dades sòlides. I l'altra bona notícia, no estem parlant d'una malaltia o d'un trastorn orfe de tractament. Sabem que hi ha tractaments molt eficaços que tenen una història de més de 30 anys. Sabem que hi ha tècniques psicològiques com la cognitiva conductual que demostra eficàcia per manegar alguns aspectes del TDAH. Per tant, el que ens hem de posar és a treballar i deixar-nos de sorolls poc eficaços i poc eficients per les persones que pateixen el trastorn.
A part del que comentàvem abans, de la gent que diu que el TDAH no existeix, després hi ha la gent que diu aquest nen està mal educat. Suposo que el fet de demostrar que és un trastorn i que hi ha una diferència amb altres persones també ajudarà a fer entendre què és el trastorn i que no depèn d'una educació.
Certament. L'educació és molt important, però per qualsevol persona, tingui o no tingui TDAH, tingui diabetes, no tingui diabetes, tingui asma, no tingui asma, tingui un trastorn bipolar, tingui un autisme, l'educació és molt important i hem d'esmerçar tots els esforços per tenir la millor educació possible i les millors situacions psicosocials possibles, evidentment. Dit això, el TDAH és un trastorn del cervell. Si a més tenim adversitats psicosocials, anirà pitjor, com anirà pitjor el tractament de qualsevol trastorn amb un medi psicosocial advers o amb dificultats. No em vull ni imaginar les penúries que poden passar, per exemple, molts dels nois refugiats que poden tenir trastorns i que tindran segurament més risc de trastorns per les situacions de trauma que estan visquent, doncs sense un bon suport i una bona ajuda i un bon mitjà per poder desenvolupar-se com a persones que tenen tot el dret del món, evidentment.